Bona nit. Ja tornem aquí amb tots vosaltres en un programa més de Perfils, al 107.6 de l'FM, aquí a Ràdio Falset.
Avui, en aquest mes de març que sembla que ja treu el cap la primavera, començarem amb un nou convidat que ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o altre, però també pensem que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi el que diem, i així passar una bona estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això el nom del programa, Perfils, perquè busquem el perfil personal, el perfil professional i també l'altre perfil, potser que desconeixem més, que és el perfil més humà.
Volem descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més, que no pas el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, comencem amb el programa Perfils. I avui ens acompanya l'Antoni Rensans, que és periodista i escriptor de Falset. Bona nit.
Bona nit, Toni.
Bona nit a tots dos i a tothom.
Doncs bé, si et sembla, començarem amb aquest que dèiem perfil més personal, per començar podríem dir on vas néixer i on vas viure la teva infantesa.
A veure, jo soc, el carnet d'identitat hi diu que vaig néixer a Barcelona, però si dic la veritat no sé, bueno, no sé massa bé per què, si és d'aquestes coses familiars que me les faig explicar i no ho acabo de tindre clar. En tot cas, jo he viscut tota la vida a Falset, vale? I em sento d'aquí cada cop més, que és una cosa com a curiosa.
I on vas anar a l'escola? Com van anar els primers anys a l'escola?
Jo aquí, a l'Antoni Vilanova vaig anar. Vaig anar a l'Antoni Vilanova tota l'educació general bàsica i vaig començar precisament al 73. Jo, de fet, comencem a aprendre a llegir encara en castellà. Jo me'n recordo molt de la bàsica del tomate, tomatito, i mi mamá me mima, i me'n recordo de la que tinc la primera noció de que crec que és la primera classe en català que vaig fer, o les primeres classes, i fèiem segon d'EGB, és a dir, tenia 7 anys, era l'any 77, i és curiós perquè me'n recordo molt de com me va xocar quan ens van explicar que hi havia S sorda i S sonora, i allò va ser com un xoc que...
Però no estàs habituat.
No estàvem habituats. I allò de, és que em ve la foto de la pissarra a les escoles, una d'aquelles que dona al pati de l'edifici vell, i realment ho tinc molt gravat a les escoles, sí.
Molt bé, i te'n recordes dels teus primers mestres? Te'n recordes algun especial, algú que tinguis...
Jo los recordo pràcticament a tots, crec, des de primer d'EGB. Jo primer d'EGB vaig tindre la Teodora. A segon d'EGB teníem un de València que es deia Vicente Matamoros, que et pegava. És curiós, perquè era això que pegaven a classe, i pegaven amb un anell, portava com un anell d'aquests...
Un segell, que diu un sello.
Un sello, i et donava cops a la coroneta. I recordo que feia molt mal. O sigui, és la sensació aquesta de que era una època en la que encara era, entre cometes, normal o permès pegar als alumnes, i recordo, sí, llavors, mira, a tercer, i llavors vaig començar a tindre mestres que en molts casos encara hi són. A tercer d'EGB jo tinc el Josep Pena de la Serra d'Almos, que encara hi és, i llavors tinc el Clua, la Pedret, etcètera, sí, els recordo.
La pegar, nosaltres també ho vam tindre, això, però clar, nosaltres, per exemple, jo som més gran que tu, però pegar era lo de cada dia,
sí,
amb una regla
que...
i...
Però tu eres bon estudiant?
Sí, jo era bon estudiant. Jo, bueno, bon estudiant en el sentit, si entenem com a bon estudiant, que treia bones
notes. Que bones notes.
Que treia bones notes, sí.
Que ets un estudiant bo, doncs.
No, però és que jo amb aquestes coses, a mesura que em vaig fent gran, a vegades penso que no ho hauríem de qüestionar. Jo recordo perfectament treure a aprovar exàmens a EGB i després de gran, dels que jo era plenament conscient que al cap de 2 hores no recordaria res, perquè havia fet una ampollada memorable 2 hores abans i era conscient que tenia una informació passatgera al cap, no? I al final te n'adones, possiblement amb els anys també, això ho sap més l'Agustí que jo, que hi ha coses que a vegades no és tan important aprendre el què com aprendre el com, no? És a dir, aquesta sensació de que coses que igual no vas passar amb tanta nota o suposadament no vas treure tanta nota han sigut més importants en tu per a format o per aprendre que determinades coses, no?
Home, suposo que l'educació avui en dia va més encara de cap aquí.
Sí, nosaltres, home, i també la sensació de que estudiaves coses que realment, no sé, és a dir, és los criteris d'inclusió de temes i tot. A veure, mira, jo sempre poso un exemple, no? A mi la història, com a història, m'ha agradat de gran. I a EGB i a l'institut i tal, jo treia bones notes de ciències socials i això, sempre treia bones notes. però realment a mi no m'interessava un comino, sincerament. I en canvi, jo de gran me n'he adonat d'una cosa, que a mi la història m'entra per la proximitat. Si a mi a EGB m'haguessin explicat que a Falset hi havia un call jueu i tot això, i a partir d'aquí t'expliquen que els jueus van ser expulsats de la península i tot això, possiblement m'hagués quedat més i m'hagués interessat que no quan t'expliquin...
Això sent un aprenentatge significatiu, no? Com una... És a dir, alguna cosa que tingui algun significat per a tu, no?
Exacte. Quan si no, és com una cosa abstracta, no? És com una abstracció, com una cosa que no va amb tu. Jo crec que això, una mica amb tot, no? I des d'aquest punt de vista és això, m'he dit bon estudiant. Bueno, sí, acadèmicament sí, no? Però
llavors,
a vegades això no és tot.
Quan vas acabar aquí, vas saltar a Barcelona, a la universitat ja? O com,
no,
va, com
l'institut el vaig fer aquí també, primer quan estava a les Monges, allí, i després al Sant Pau, diguéssim, i a IES, diguéssim, jo sóc dels que estreno l'IES com a... al Sant Pau com a institut, a tercer de BUP, i després vaig anar a estudiar a Barcelona, sí.
A la universitat?
A l'Autònoma, sí, a la Universitat Autònoma a fer periodisme, carrera que no vaig acabar, que és una de les coses que la gent diu, tal, no, i no vaig acabar, i no acabaré, no tampoc me represento un trauma especial. El que passa és que hi ha gent que sí que t'ho pregunta.
No? Molt bé. Tens alguna anècdota de temps estudiant que valgui la pena comentar? Que tu creguis que...
Jo crec
que... t'hagués marcat o que t'hagués significat alguna cosa.
Sí, sí. A mi, per exemple, me marca molt la violència infantil. És a dir, jo recordo quan fèiem setè de GB, que hi havia una mestra, que no recordo el nom, només recordo el renom i ara no el diré, va vindre de fora... És que ningú sabia com se deia, més enllà del renom que li dèiem. Va vindre de fora i aquell any a setè de GB allò va ser terrible. Terrible vol dir que jo he vist a classe de gent de la meva edat, que ara és perfectes pares de família i bona gent, jo he vist de tot. De tot vol dir espenyar-la contra la pissarra, de tot jo he vist... agafar els fills i doncs jo què sé, a un colgal fins a la cintura el fosso de saltar longitud. Okay. És a dir, aquesta sensació de que la violència infantil era una cosa com a molt present, no? I que vist ara, quan tant se parla de bullying i tot això, te n'adones que possiblement aquestes coses han estat més presents sempre del que ens imaginem. El que passa és que ara se'n parla molt, no?
Potser més normals llavors. I no...
Sí, sí, és possible. Aquest és a dir, any, eh? Jo he vist coses que jo crec que si passessin avui sortiríem als diaris i n'estic segur. És a dir, home, jo he vist, o sigui, gent que es plantava completament i ja us dic, és a dir, espenya a una mestra i rebat, espenya-la contra la pissarra. I casos d'aquests grossos.
Sí, per tant, estem parlant de lo que passa avui en dia a les aules, sí, sí. I potser fa 20 anys o 30 ja passava.
Sí, jo ho he vist, i gent, ja us dic, és a dir, ja, protagonistes d'allò, que avui dia són persones que no t'ho pensaries mai de la vida, no? Però a vegades se creen com a dinàmiques estranyes, mm-hmm. I aquell any, a setè de GB, que érem 43 en una aula, cosa curiosa també, i havien repetit 18, sí, i era una
això,
cosa...
Això també ajuda molt, clar.
Era una cosa curiosa... i aquella dona jo crec que no, és a dir, allò no ens passava en cap altre mestre, però en aquella mestra sí, per la raó que fos, jo no ho sé discernir, realment allò, coic, jo era de pel·lícula. Jo me n'he cansat d'explicar anècdotes d'aquells anys que ara no em recrearé, no m'hi recrearé.
Home, és que són unes anècdotes una mica...
Sí, sí, i allò, és a dir, des d'aquest punt de vista ho tinc present, no?
Són dures, dures.
No, molt dures.
I quan vas acabar d'estudiar a Barcelona... Com te vas posar a estudiar periodisme o què vas fer?
Sí,
vas
jo vaig començar,
a, o
jo vaig començar
a
estudiar
ja?
Periodisme i, bueno, al primer any de carrera ja me va agafar, no sé per què, que era una professió que s'havia d'intentar fer alguna cosa. I, de fet, ja fent primer, començo a fer col·laboracions amb l'agència EFE i començo a col·laborar el primer estiu de carrera amb l'agència EFE des d'aquí, aprofitant les vacances... I bàsicament és un moment encara, és l'any 88-89, en la qual encara hi ha un cert boom de la premsa comarcal. La premsa comarcal, que en català és de principis dels anys 80 en bona mesura, i el 88-89 encara, si tu tenies ganes de treballar i no eres gaire exigent amb el tema calés, és a dir, no, jo deixeu-me escriure i vull fer com d'aprenent d'abans, ràpidament entraves al món. Ràpidament
entraves al món. Tu has dit que, per exemple, que no has acabat la carrera de periodisme, en canvi, deus tindre talent perquè, clar, Vull dir, si tu t'entres a treballar en aquest món, és perquè tens algo més, vull dir, encara que no acabis una carrera, vull dir...
No, però també passa
una cosa. Deus destacar amb... O no, perquè però... t'agrada molt, o perquè t'és afí a aquesta feina, no sé.
No, però a veure, hi ha una cosa que és evident, eh? O sigui, a mi el títol només me l'han demanat una vegada. I només és condició indispensable per tindre'l, almenys ha sigut així fins ara i continua sent així, als mitjans públics. És a dir, si jo volgués entrar en plantilla de TV3 o de Catalunya Ràdio, no puc entrar en plantilla de TV3 o de Catalunya Ràdio perquè no tinc el títol.
No obstant, pots treballar per ells.
No obstant, podria col·laborar per ells, però jo no podria ser un funcionari periodista que treballa de funcionari a TV3 o a Catalunya Ràdio. Més enllà d'això, a mi no m'ha demanat el títol mai ningú. És a dir, mai m'han dit, i tens títol? No. És a dir, entres en una espècie de roda en la qual, si treballes bé... Si ets treballador, si mínimament ho fas bé i
t'interessa
el que fas i mínimament vas fent, tampoc cal que siguis excessivament brillant. Al principi, sobretot, és que, almenys en el meu cas, era que tinguessis moltes ganes de treballar, perquè en aquesta professió, quan arranques, te fas un fart de fer hores i com a molt mal pagades.
Sí, home, però has de saber escriure, has de saber fer moltes coses, vull dir, saber llegir bé, vull dir, has de tindre una base també, una base bona, perquè...
Sí, però és a dir, jo ho dic moltes vegades, que el de fer de periodista és una mica com fer de fuster, eh? És un ofici que es va aprenent sobre la marxa. És a dir, jo crec que, per exemple, la carrera de 5 anys no caldria. És un ofici que en un determinat moment, amb una certa base teòrica de redacció, amb una certa base teòrica cultural i amb un cert coneixement dels mitjans i de què redactar, que no és el mateix redactar per ràdio que redactar per tele o redactar per un diari, ràpidament el millor que et pot passar és que et deixin anar.
És que puguis practicar.
Exacte. Sí. És com fer serradures.
Exactament, i que tinguis la vista suficient per estar en el lloc moment, en el moment oportú.
I és això.
I
a vegades la vida és una qüestió d'estar en un lloc adequat al moment adequat. Perquè, mira, en periodisme passa una cosa que és molt curiosa, no? Que és, a Catalunya, la gent que està al capdavant dels mitjans de comunicació d'aquest país són gent que, en la majoria de casos, com a molt, tenen 50 anys. I aquesta gent qui eren? La gent que en tenia 22, 23 a l'any 82-83. Aquesta gent estava en el lloc adequat, al moment adequat, que és el cas de l'Àngels Barceló. Fan TV3 i a l'Àngels Barceló van a la facultat. I a la facultat arriben allí i diuen alumnes de final de carrera. Allò, hosti, aquesta noia ho fa molt bé. I amb 22 anys està presentant un telenotícies, que ella mateixa ho diu. És com una temeritat, no? Però realment era això, se tancava una etapa que era la generació que venies d'un periodisme antic.
I es començava amb mitjans nous, a més a més, i moderns, diguem-ne.
Mitjans moderns, que volien transmetre això, entusiasme, vigor...
I tu, el fet de viure al Priorat, et condiciona la teva feina o no te la condiciona? I si te la condiciona, fins a quin punt te la condiciona?
Avui dia. Home, sí que la condiciona, t'has d'adaptar. És a dir... A veure, jo crec que no hagués pogut viure al Priorat, almenys en la meva generació, vivint, treballant fa l'any 92, vale? 93. Jo visc ara aquí fent de periodista perquè en un determinat moment decideixo que l'opció de viure aquí és prioritària i llavors decideixo adaptar-me. Com m'adapto? M'adapto fent diverses coses. Continuo fent coses de periodisme, continuo fent coses per televisió, però també, diguéssim, intento diversificar i faig alguns assessoraments de premsa i comunicació, no? I realment, si jo visqués a Reus, o visqués a Tarragona, o visqués a Barcelona, possiblement estaria fent només de periodista, treballant o per La Vanguardia o pel mitjà que fos, no? Uh-huh. I aquí realment has de... no te la pots jugar. No? És a dir, jugués a diverses coses.
Què és per tu l'amistat?
Home, jo d'amics, així el que jo considero amics, ne tinc pocs. No? És aquesta sensació, per mi l'amistat és aquestes persones en les quals realment per anys que passin i per molt que et distanciïs físicament, quan t'acabes trobant hi ha com una màgia especial i saps que allò no s'ha trencat. No? És a dir, que saps de dir... I això, per exemple, m'ha passat amb algú de la facultat, de quan estudiava, no? Hi ha gent que se crea un vincle de molt determinat i aquella persona saps que està a Andorra però que hi és. no? I que quan te trobes hi ha com una màgia especial, com una
que continues seguint.
Sí, que no? Sembla que t'hagis vist fa dos dies, no? I això hi ha vegades gent amb la que et relaciones molt en un determinat moment i que sí, li pots tindre molt carinyo, però que per alguna raó que no saps no acaba de florir allò, no? És com a curiós. Jo en aquest sentit m'he anat tornat més exigent. Jo era molt més sociable fa 15 anys que ara, en el sentit de que era possiblement més obert i m'obria més i amb l'edat ho feia menys.
Toni, t'has de fent gran, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, gran, gran ho fem tots.
Sí, sí.
Tens algun referent o alguna persona, alguna idea que et marqui la teva vida? Digue'm alguna que digui... Jo, això és primordial, no? O alguna idea que t'hagi mogut o que et mogui sempre, no? Alguna persona que t'hagi dit, marcat en certa manera el camí, sense voler, la millor, eh?
Jo des d'un punt de vista de... O sigui, jo soc molt poc mitòman. Molt poc mitòman, és a dir, jo només he demanat un bueno, només m'he fet una vegada una foto amb una persona i es de riure perquè és el Miliki. Ah. I sobretot era el Miliki perquè era el pallasso d'aquests de quan érem petits, no? Era una cosa més d'infància. És l'única foto així que tinc amb algú. I després no soc mitòman. Llavors, de persones ho soc poc, però realment, per exemple, mira, tornem al que dèiem, és a dir, jo recordo que vaig tindre un professor a Cou de literatura espanyola, que era un personatge, bueno, era extravagant, que era malagueny i era un professor de literatura. I, per exemple, jo en aquell home li dec que m'agradi la poesia. Perquè fins en aquell moment la poesia era una cosa d'aquest, és el que dèiem abans, mare meva, de què parlen aquesta gent? Del que parlen els poetes no m'interessa. I aquell senyor, de cop i volta... Els dos primers dies de classe va començar a recitar poetes de la generació de los 50 espanyol, Gil de Viedma i aquests, i allò era, coi, que aquella gent parlaven de barres de bars i parlaven de vida quotidiana, no? I realment, jo ho dic, és un dels professors que a mi és el que dèiem abans. Mm-hmm. Aquell senyor equival a 4 currículums acadèmics, no? Perquè al final, a partir d'allí,
tu has seguit
un camí.
Sí, sí. D'això, Toni, estàs casat? Tens fills?
Sí, estic casat i tinc dos fills.
I són grans, ja, els fills?
No,
ja...
ell ne té 7 i ell en té 6. O sigui... No.
I com ho portes, això de ser pare?
Bé, la veritat és que bé. Perquè tinc la impressió que aprens molt, també, no? És a dir, és aquesta sensació... A vegades ho dic i gent em diu, oh, tu prens els fills. Home, sí, suposo que la principal missió és que tu els hi ensenyis, no? Però realment aprens molt perquè penso que moltes vegades, si t'hi fixes... veient els nens, recordes coses de la revisites coses de la teva infància i al revisitar les aprens de tu mateix, no? És a dir, és com si et miressis la vida amb uns ulls que no són directament els teus, no? I a mi això m'agrada, no? Content. I a més és que, clar, com que se'm representa, si fas cas de la gent, que és com una tragèdia grega, ja veuràs, nen, se t'ha acabat tot, eh?
Però el casat i tindre fills podria ser també una de les situacions que et portés a quedar a viure aquí, o no? O t'hi hauries quedat ja igual, a treballar?
A veure, no, o sigui, veure, és difícil de respondre. És a dir, no sé què hauria fet si no m'hagués casat aquí, però d'entrada diguéssim que sí, que pel fet de quedar aquí i decidir a veure què estic fent, a veure, al moment que jo tinc, que tenim el primer fill, jo estic anant molt a Barcelona i estic pràcticament més a Barcelona que aquí. I a partir d'aquell moment dius, a veure què estic fent. Vale? On vols viure, on no vols viure, què fas, què no fas, i a partir d'aquest moment és quan valores també determinades coses, i en el meu cas la carrera professional convencional del Triomf tampoc m'interessa, és a dir, jo no vull ser el director del País o de La Vanguardia, per entendre'ns.
Molt bé, doncs... Bé, com dèiem, doncs, bé, amb aquest declaració d'intencions, deixem aquest primer apartat, el perfil personal, més personal, i entrarem ja més, encara que ja n'hem parlat abans una miqueta del perfil professional, perquè tot se barreja, sí. Al final tot és un conglomerat de coses, però en tot cas nosaltres, com que intentem compartimentar una miqueta això, hem dit, tu què ets més, periodista o escriptor historiador?
No, jo em sento periodista. En el fons és una cosa que o sigui, per mi... Tampoc, és a dir, tampoc és tan diferent. És a dir, si algú ha llegit el llibre aquest de l'Òmnibus de la Mort, per mi allò és periodisme. És a dir, jo no sóc un literat. Jo sóc un explicador d'històries. I dins d'aquest explicador d'històries acostumen a tindre una cosa, que les històries que m'agraden em són pròximes i acostumen a ser com a coses més aviat que passen. És a dir, jo no sóc un jo no tinc una gran fantasia, jo no sóc un novel·lista de ficció, no sóc un inventor de mons. Jo sóc més, parteixo quasi sempre de coses que sento explicar o de coses que he vist i a partir d'allí crees, no? O expliques. I en el fons això és l'essència del periodisme. L'essència del periodisme és mirar, escoltar i explicar. I el que passa és que sí, que a poc a poc m'ha passat una cosa, que és que m'han interessat històries que no passaven ahir, sinó que passaven fa molts anys. I que sí que tenen en comú la majoria de cops que han passat aquí. Que és una cosa allò del periodisme local, no? Diu, no, periodisme local. Tu fas periodisme local, sí. Però, de fet, jo penso que tot el periodisme és local, no? És a dir, perquè tot el periodisme passa...
El bon periodisme local és aquell que també és universal.
Clar,
temps,
exacte.
No?
Però, al fons, qualsevol cosa que passa al lloc més petit del món pot ser universal, no? Exacte. Perquè al final dius, escolta'm, sí, ja que el destripador, doncs, coi, passava on passava, no? Però realment aquí també han passat històries que si haguessis posat el foco i les haguessis universalitzat, són grans històries, no? I llavors jo és això, jo em sento periodista en el sentit de que m'agrada explicar històries que normalment han passat i que em són pròximes, és a dir, periodista local.
Però més que res, periodista, l'escriure llibres, encara que sigui tipus periodisme, és una afició que agafes, o ja ho tenies posat a dintre, això de poder explicar històries. D'aquesta forma.
No, a mi el que m'agrada sincerament és explicar històries. I llavors el que sí que he après amb anys d'ofici és que segons quines històries tries el mitjà que més te convé. És a dir, una cosa és un article que facis per un diari en un determinat moment, allò necessitarà un registre, un to, una manera de fer-lo, o realment també pots explicar una història doncs, a partir d'un documental, o pots explicar una història a partir d'una obra de teatre que jo què sé, és a dir, tinc un cas que... A veure, tinc una obra de teatre que es diu Nicomedes, que només se n'han fet algunes lectures a Tarragona i Barcelona, i és el cas del monòleg, és un monòleg basat en el Botxí, que va estar Falset el 1893 a executar una de les últimes, a fer les execucions d'una de les últimes execucions públiques de Catalunya. Aquest senyor era va acabar a Barcelona sortint a una taverna del Paral·lel a explicar el seu ofici. I clar, això és una idea, dius, coi, aquest material és bo, no? I durant temps penses, què faig amb això? I al final dius, hosti, doncs ne puc fer una recreació de les aparicions a la taverna d'aquest senyor. En el fons, dius, home, això no és periodisme. Bueno, no ho és. Però en el fons jo el que intento fer és quasi com un retrat psicològic d'una persona, no? I tries un mitjà que no és exactament l'article de temps.
I parteixes d'una realitat, també.
Parteixes d'una realitat, i parteixes d'una realitat que t'és pròxima. I també parteixes d'una investigació documental. Per tant, tan estrany no és. Per mi, diferent del que fa jo, home, diferent del que fa jo és Tolkien. Home, aquell home, jo sóc incapaç.
De fantasia.
Exacte, allò és un cap diferent, o Saramago, no ho sé, jo això, a això no en sé jugar, i tampoc sóc un artesà de la llengua, crec, de la precisió, no, és a dir, puc escriure més bé o més malament, però no em guia la creació literària a través d'allò de la filigrana a la paraula, no?
Fins ara, quants llibres portes escrits d'un tipus o d'un altre?
Mira, així, com a veure, en obres col·lectives n'he participat algunes. Una que es deia Jo no sóc de Barcelona, que va editar Planeta el 2000 o 2001, no me'n recordo. El llibre del Priorat, aquest de fotos de Lundberg, de fa 5 anys o així. Llavors vaig fer un llibret molt petit, que bueno, és que no sé, és com un opuscle, no? Pràcticament basat en això, explicant què era aquesta execució pública que hi va haver aquí a Falset i que n'havíem sentit parlar i ningú sabia massa bé de què anava, i alguna col·laboració amb algun llibre així sobre la Guerra Civil, editat per la Diputació d'Aragón i l'Òmnibus de la Mort, que jo és el que considero que és un llibre, no? Allò sí que és un llibre del principi al fi, és meu a partir d'una neura molt bé, no? Tot el de més, a veure, són gairebé com articles periodístics, l'únic que han tingut han anat dins d'un llibre.
I allò del mort que vas fer en col·laboració a Reus, sí, allò
és un
teatre...
Allò és un monòleg que va ser un encàrrec que feien al Centre d'Arts Escèniques de Reus, sí. Va convidar a una sèrie d'escriptors que havien fet alguna cosa de teatre a fer un monòleg sobre un enterrament. Però és que fins i tot allò jo parteixo de documentació, no? És a dir, jo acabo fent una història d'un anarquista que assisteix al seu enterro, no? I que en el fons és aprofitar la informació, el coneixement i la documentació que havia fet per l'Òmnibus de la Mort i tota la reflexió que fas a partir d'allò, no?
Bueno, hem parlat una miqueta de la teva, diguem-ne, de la teva trajectòria com a escriptor, diguem-ne, de llibres, no? Per què no ens fas una mica d'una breu passejada per la teva, diguem-ne, vida periodística?
Mira, jo com a periodista he fet, diguéssim, després de col·laborar amb l'Agència EFE i de fer algunes col·laboracions amb mitjans locals, entre els quals hi havia la Veu del Priorat allí l'any 90-91, després vaig entrar a treballar al Nou Diari de Reus, diari desaparegut. En aquest país tanquem diaris amb una facilitat. Hi ha amics periodistes que n'han tancat un munt, eh? Es dius, mare meva.
Però se n'obren molts també, eh?
Se n'obren molts també. I ara en tancaran també.
De fet, aquest... El moment és que gratuïts tanquen.
Els gratuïts tanquen. L'aquí ha tancat. Sí, sí. Després del Nou Diari vaig estar un temps a la Veu de Reus. De la Veu de Reus va tancar dos tancats. I vaig marxar cap a Tortosa, on hi havia una plaça a la SER a Tortosa. Vaig estar a la SER i, aprofitant que estava a la SER, vam iniciar amb la gent que eren els propietaris d'un setmanari de Tortosa que es deia Ebre Informes, vam reconvertir-la amb el que després va ser l'Ebre, el setmanari l'Ebre, que continua sent encara la referència, diguéssim, del periodisme a Tortosa. I estant a Tortosa va ser quan vaig començar a col·laborar amb La Vanguardia com a corresponsal, diguéssim, a Tortosa, a les Terres de l'Ebre. D'aquí vaig entrar en plantilla de La Vanguardia, vaig estar en plantilla de La Vanguardia a Tarragona, a la redacció del Vivir en Tarragona, i després va ser quan el 99 faig un gir i se m'ofereix la possibilitat d'anar a escriure de col·laborar amb la productora El Terrat escrivint guions. Vaig estar al Terrat escrivint guions uns 4-5 anys i llavors ja va ser quan vaig decidir que tornava cap aquí i m'instal·lo com a freelance, autònom, i ara faig de tot.
No us podries explicar com se poden agafar aquests contactes? Perquè, clar, vull dir, no, és que això... tu et presentes allí i segons, no, temps, això, Miquel... segons quin diari te demanen un tipus de, que escriguis un tipus de notícies o un tipus de treballs o com te presentes, com funciona això exactament?
De, per tant, el teu contacte,
sí, no, com, però tot com això... digues la teva feina, però, amb mira, aquestes és que, cadenes?
O sigui, el meu cas és o sigui, a mi m'agrada explicar-ho perquè és que es veu fins a quin punt molta, és a dir, en aquest món, i jo crec que hi ha en el cas del periodisme encara més, el teu gran, un dels grans patrimonis que tens és la xarxa de relacions que tens. Quan jo entro a treballar al Nou Diari l'any 91, el subdirector del Nou Diari és el que avui dia és el cap de continguts del Terrat. Aquell noi que es diu Xavi Caçador, que és de Cambrils, no es perdem la pista, i ell, a l'any 99, necessita més gent, i si tu has treballat bé i en un determinat moment ell veien que jo podia tindre certes aptituds per fer gràcia, doncs és Toni, tu vindries a Barcelona i ja està. I a partir d'aquí, a partir de la xarxa inicial de contactes que jo vaig fer al Nou Diari, és d'on m'ha anat sortint tot, perquè quan vaig a Tortosa el 93, hi vaig a través del que era el corresponsal del Nou Diari a Tortosa.
Ah, clar.
I a partir d'aquí, si tu has treballat bé i has anat sembrant i has sigut un professional competent i mínimament més o menys brillant, no, tampoc, o sigui, tampoc és tan difícil, eh? O sigui, de veritat.
Sí, jo penso que estàs llançant, no sé si és això, no? Estàs llançant un missatge, diguem-ne, que molta gent que no volen començar a treballar amb petites coses. I potser aquestes petites coses fan que després en el futur tinguin de grans.
Indiscutiblement, eh? O sigui, de la gent, per exemple, que estàvem al Nou Diari de molt joves, mira, el director del Nou Diari, quan jo hi va entrar, Un és el director de comunicació de la Rovira i Virgili. El que era subdirector és el director de la comunicació de la Fundació Caixa Tarragona. L'altre és el cap de continguts del Terrat. I tothom, més o menys, no perquè diguis, home, quin gran equip éreu, no, no, jo crec que si haguéssim sigut un altre equip hauria sigut més o menys igual. A partir d'allí tens una xarxa que en un determinat moment és lògic. Quan busques algú per fer una feina, és normalment un penses en algú que saps que és de fiar, que aquella feina la sap fer, clar, que és competent. Clar.
Però, per exemple, tu, sobre quin tema sols escriure més o et demanen més?
Jo ara, d'un temps cap aquí, començo a escriure, me comencen a demanar moltes coses sobre Guerra Civil.
És el que més tu treballes en aquests moments?
Sí, i el que em demana, i el que no m'hagués pensat mai de la vida, i de veritat que és una cosa que em sorprèn, és que realment acabaria escrivint, o sigui, a mi això m'ho dius a l'any 90-91, no m'ho crec, és que acabaria escrivint tants articles cobrant sobre la comarca del Priorat.
Actual?
Sí, actual, fa 10 anys del boom, del vi, i quan no et demanen del Descobrir Catalunya que escriguis d'aquí, t'ho demanen del Grandes Espacios, i quan no del Grandes Espacios del Geo, i quan no del Geo...
És a dir, que el Priorat està de moda i per tant aprofiten gent, clar, que coneix el Priorat per fer...
Gent que coneix el Priorat, i ha sigut una cosa que fins i tot és com a ridícula, no? Que sembla el periodista nacional del Priorat en un determinat moment, no? Bueno, que són aquestes coses que aquest país tenim com a tendència de dir, oh, no, qui és l'entrenador nacional de Catalunya, el Guardiola, no? Sempre el psicòleg, allò, el Corbella. I en aquest cas és allò de dir, no, el periodista del Priorat, el Toni, no? Que tampoc sóc l'únic, no? Però realment hi ha hagut un moment que a base d'anys, quan algú ha de fer alguna cosa sobre el Priorat,
t'ho demanen a tu.
M'ho demanen a mi, o em truquen a mi, o em diuen, escolta, com ho he de fer? I al final acaba sent com una espècie d'assessor de la premsa de la comarca, no? De dir, escolta, jo trucaria a aquest senyor, si vols, saps, o tal. O, escolta, de fet, m'han encarregat, això hi ha vegades, no? De dir, m'han encarregat un article sobre tal cosa, qui trucaries? I dius, truca fulanito. Però, bueno, que aquestes coses a vegades també són... Coi, jo tinc la visió del Priorat que tinc, i la visió que jo tinc del Priorat tampoc té per què ser la visió que té tothom. M'explico?
No, clar, però com vius aquí, sempre pot ser més aproximada.
Bueno, també és veritat, això sí.
Voldria fer una altra pregunta. Coneixes molts periodistes de per aquí a la comarca o d'allòs que siguin de pes, o companys o...
Home, jo crec que a la comarca, i mira, o sigui, això és una cosa que a mi m'ha xocat molt també, que és de Radio Falset ha sortit gent que són molt bons professionals, siguin dels mitjans, siguin periodistes o siguin tècnics, no? És a dir, el cas de l'Albert Cots o el Joan Borràs, l'Albert Cots o el Joan Borràs són dos dels millors tècnics de ràdio que hi ha a la província de Tarragona, és a dir, és que no en tinc cap dubte. Però a banda d'això, per exemple, mira, el Rafael Barceló, el fill gran de la Bassi és un guionista del Terrat en aquests moments molt bo i de pes, ha sigut la mà dreta d'Alberto durant molts anys i ho continua sent. O l'Anna Massip, és una bona periodista de televisió, o fins i tot el Jordi Soldevila, més jove, que està aquí a Ràdio Falset en aquests moments, jo crec que és un luxe que en aquesta comarca hagués pogut tindre un periodista amb la formació del Jordi fent els informatius de Ràdio Falset. Això fa uns anys hagués sigut com a imaginable, inimaginable, no? I el Jordi és un bon periodista i és un tio format, amb criteri, rigorós, honest... I llavors li sortiran un dia millor, un dia pitjor, però és un luxe contra ell.
O sigui, hi ha bastanta gent...
Sí,
Bueno, tu ara parles de nois d'aquí Falset, però clar...
Ha sortit gent, eh?
A la comarca també... O no coneixes?
Hi ha més gent. Del Marroig hi ha dos noies, una treballa a RAC1, Me fa l'efecte, i l'altra treballa al Catalunya Cristiana, i d'altres pobles... Coi, jo ara no hi caic.
Ja esteu en contacte, doncs. O sí.
No, diguéssim, si ens veiem molt, no? De l'Amlana, el Rafael, els d'aquí que ronden per aquí, ens coneixem, però no. No tenim ni un grup, ni ens reunim a fer cafès o a sopar, per entendre.
Has escrit bastant sobre el segle XX, sobre la història del segle XX, no?
Sí.
Per què no ens expliques alguna conclusió que n'haguis tret?
Que la història... La frase no és meva, eh? No, però no em facis dir qui és. Que la història de la humanitat, i més al segle XX, és la història de la barbàrie. Que som capaços del millor i del pitjor, tots. I que el bé i el mal com a categories estanques i separades no existeix. que la mateixa persona que es llança a les rodes d'un cotxe per salvar una criatura que passa és capaç d'agafar una pistola i matar el veí dos dies després. I realment te n'adones de que el segle XX ha sigut molt dur. Jo em miro els vellets amb uns altres ulls, després de veure tot el que ha sigut el segle XX, perquè te l'aguantau. Te n'adones també això, no? Que malgrat la desgràcia, malgrat els desastres, la felicitat també és possible, que a mi és una de les coses que més m'impacta, no? Parles amb gent de la guerra i de moments que, vistos amb distància, dius, mare meva, quin desastre. I en aquell moment també podia ser feliç, no? I realment al segle XX, clar, jo tinc una certa tendència, també no sé per què, a que sempre acabo amb actes foscos, no? És a dir, és com si fos un periodista de successos històric. Però realment és bueno, una de les coses que també en aquest sentit, sobre això que dic, el segle XX ha sigut també el de la legitimació de la violència, no? I a mi això m'agrada. M'interessa el discurs del que legitima la violència. M'interessa saber per què en un determinat moment algú és capaç de creure honestament que si mata a 100, a 1.000 o a 2.000, el món serà millor. I aquestes coses al segle XX han sigut una gran lliçó. I al fons és, bueno, el botxí que va vindre aquí i em vaig executar tres senyors de Cabassers, dos dones i un home de Cabassers, estava convençut que estava fent una bona obra, i és molt gros, diu, i el llibre ho explico, però Pasqual Fresquet, el capitós de la Brigada de la Muerte, estava convençut, quan va vindre aquí, patològicament, que estava fent justícia.
Sí, això es passa a molts dictadors.
Exacte.
Vull dir, com a l'Alemanya nazi, com a Itàlia, etcètera, etcètera.
Ja que parles de Pasqual Fresquet aquest, el teu últim llibre parla d'aquest fet, no?, de l'Òmnibus de la Mort. Què et va impulsar a investigar i a explicar-lo després?
Home, a mi el que em va incentivar a estudiar és bàsicament que la història me semblava memorable. És a dir, que una gent amb un autobús a l'any 36 circulin amb 40 homes dalt matant gent pels llocs, d'entrada és una història que...
De novel·la.
És evident que és de novel·la, de dir, mare meva, però això què és? A partir d'aquí, bueno, em pica la curiositat. I és que és molt com una road movie, no? És allò dels Estats Units de que uns van amb autobús i clar, em semblava increïble. I que això hagués passat aquí i amb escenaris com la quartera, etc., d'entrada em va picar la curiositat. A partir d'aquí, clar, una de les coses que també em pica la curiositat és això que dèiem, no? Per què? Què hi ha darrere d'una gent? Què pensa, com pensa i què pensa una gent capaç de fer això i de fer-ho com a mètode i implacablement. I aquest és el gran què. Després, a mesura d'això, me va enganxant més i més, perquè és que, bueno, jo crec que la història enganxava molt.
Tu què creus? Que aquesta gent que ho feia era perquè venia d'un món pobre? De molta insuficiència de
sí,
la vida?
Però no només això. És a dir...
Eren per idees sols?
No, hi havia gent que venia, és a dir, molta de la gent de la Brigada de la Muerte venia d'inframons. Inframons que en aquests moments no estaven com ara a l'altra banda de l'estret de Gibraltar, sinó que estaven aquí, eren pròxims. Però a banda d'això, durant uns anys, i això ens costa d'entendre més avui dia, la concepció de la violència del moment i la concepció de la violència d'ara no és la mateixa. És a dir, nosaltres ens mirem la violència després de l'Holocaust nazi, després de la Guerra Civil, després de la Segona Guerra Mundial, després del pacifisme, després dels hippies, després del maig del 68. Però això, abans de la guerra, no era així. No hi havia partit polític que no tingués una força paramilitar. I el recurs a la violència política estava més estesa del que ens imaginem. Si a la misèria hi sumes que el recurs a la violència està justificat i sumes, en molts casos, uns nivells culturals francament baixos i una empanada ideològica tremenda, i sumes que a sobre hi havia motius d'enfrontament des de feia molts anys i que hi havia hagut xocs no només a Barcelona sinó també aquí, era un caldo de cultiu que mal paït porta el que porta. No?
A l'odi,
sí, hi ha l'assassinat. Sí, sí.
Has tingut problemes per al fet d'editar aquest llibre?
No, la veritat és que no.
O t'ha sorprès
sí,
la reacció?
Sí, m'ha sorprès la reacció. Jo m'esperava que la reacció local i no només i fora d'aquí seria, segons com, més problemàtica. I la veritat és que m'ha sorprès a nivell local, que penso que és veritat que hi ha tabú de la Guerra Civil, però que hem fet el tabú més gros del que realment és. És a dir, han passat molts anys, la majoria de gent que vivim en aquest poble avui dia som de tercera generació i tenim, nos podem mirar la Guerra Civil amb més fredor del que realment se la miraven els nostres avis o els nostres pares. No? I realment, si la gent veu, al fons, que tu el que expliques intentes ser honest, possiblement sigui més ben rebut. El problema, crec jo, de molts relats de la guerra és que a vegades sempre s'han utilitzat com una arma que es llancen l'una a l'altre i sembla que si toques la repressió roja, entre cometes, només se pugui ser d'extrema dreta, no? I que per trocar la repressió del 39 haguis de ser d'extrema esquerra, no? Això no és normal, això és una anomalia històrica, això ho hem de superar, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que estem en disposició de superar-ho, eh?
Però i estudiar l'altre cas dels que van guanyar? De costa fet, més o no interessa tant?
No, sí, jo crec que sí que interessaria. A veure, jo de fet, estudiant el 36, tinc molta documentació del 39. Des d'un punt de vista documental és més senzill estudiar el 39 que el 36, per una raó molt elemental. El franquisme tenia una falera de documentar-ho tot esgarrifosa. És a dir, hi ha documents de tot. És a dir, penseu que cada denúncia que es feia a nivell local, a banda del que denunciava, a nivell d'aquí i a nivell de tot arreu. A banda de qui fos el denunciant, després sempre hi havia informe del cap de falange, del capellà, de la Guàrdia Civil, amb la qual és molt fàcil documentar què deia el capellà d'un, què deia de què l'acusaven, què deia la Guàrdia Civil, quina va ser l'actuació municipal. Hi ha documentació per parar un tren, és a dir, per exemple, de l'any 39, jo he mirat només buscant coses del 36, però jo m'he mirat en aquests moments un centenar de consells de guerra de gent de Falset. Un centenar de consells de guerra que el més petit deu tindre 50 folis. I és que igual n'hi ha 300.
Déu-n'hi-do.
D'acord? Llavors, clar, pots arribar a... necessita temps. Perquè hi ha tanta documentació...
Massa volum de documentació.
Increïble. I també és certa una cosa, eh? El 39, coic, també és delicat, eh? Molt si el 36, més. La gent diu, oh, el 36, és delicat, ha sigut valent, això algú m'ho diu. El 39 has de respirar a fondo, eh? Perquè si el 36 és una bestiesa molt grossa...
Jo trobo que més valent has de ser explicar les coses de la part que, clar, va guanyar i és el que ha passat més anys.
I el 39 és esgarrifós, si el 36 és gros, el 39 és molt gros també, eh? Molt. És a dir, és una cosa, realment fa por, el 39 fa por.
I tens pensat treballar amb alguna cosa així?
Amb el 39, per exemple?
Vaig fent. No vull córrer, ni em vull ara obligar de dir no, ho vull tindre ja. Però, clar, és una informació que he anat recollint, la tinc, però tampoc me marco un termini. No, amb 2 anys ho vull tindre. Escolta'm, vaig fent i quan cregui, me vingui de gust i cregui que ho puc fer bé, doncs llavors ho faré. I ho faré valorant fins on pots arribar i on no pots arribar, sent conscient de que vius a una comunitat petita i que sí, que no hi ha tant tabú com ens pensem, però que la primera obligació del periodista també és mesurar en quin món viu. M'explico?
Clar, sí. Molt bé. En quina opció et sent més còmode? Tu escrivint història o escrivint articles periodístics?
Jo me sento més còmode escrivint articles periodístics. Per una raó molt elemental. Escriure història requereix d'un esforç, diguéssim. Crec que el més difícil d'escriure història és que has de fer un gran esforç per entendre el moment en del que estàs parlant. Moltes vegades tendim a pensar que el món ha sigut sempre més o menys igual com el coneixem. I al final, a la mínima que toques alguna cosa d'història, te n'adones que el món ha canviat molt i que hi ha moments realment que són molt, molt específics. I si no entens bé el moment aquell, les idees, les circumstàncies, realment és molt complicat. I això requereix un esforç que a mi em costa, que no tinc formació d'historiador. Mm-hmm. Clar, és de fer un esforç. Si a tu vull dir, has d'explicar alguna cosa d'avui, el context no has de fer un esforç per entendre'l. Entens el context en el que t'estàs movent.
Sí, sí, sí.
En el cas d'historiador has de fer un esforç...
De situar-te en el lloc en el moment aquell.
Molt gros, molt gros. A mi em representa un esforç molt gros.
Tu, per exemple, els joves que estudien periodisme, què els recomanaries o què voldrien fer?
Home, jo tinc ho dic sempre, és a dir, a veure, hi ha una cosa que jo crec que és elemental. Si has de fer periodisme, hi ha has de ser curiós. Si tu no ets una persona curiosa, allò de dir, hosti, t'interessa la vida del veí. Jo sóc xafarder, molt xafarder. Sóc xafarder a petita escala, gran escala, de proximitat, no de proximitat, i jo, si pogués, m'entens, m'agradaria saber què fa el veí de tres cases més enllà. No? És a dir, si no ets curiós, jo crec que no tens la virtut principal que has de tindre per fer aquest ofici.
Curiós e independent? Tindre independència? Perquè, sí, clar, has d'explicar les històries, segons...
Sí, sí, sí. O sigui, a veure... has d'intentar ser perdoneu lo més independent possible o intentar, a veure, això és complicat, però sí que has d'intentar ser lo més honest possible amb tu mateix, penso jo, no? Encara que a vegades això pugui s'interpretar...
Marquen molt les editorials o no?
Les idees polítiques de cada un potser marquen més?
A veure, jo, és a dir, a nivell de mitjans, per exemple, no, el cas de La Vanguardia, jo sempre ho dic, a mi a La Vanguardia no de línies, i la línia ideològica des diari és aquesta, i no. A mi no m'ho han dit mai. És evident que a La Vanguardia hi ha determinades coses que si no te poses per dir alguna cosa amb el papa
i amb el rei
i amb el conde de Godó, pots sobreviure que no et tocaran mai una línia. El que passa és que també és cert que on se couen aquestes coses més ideològiques i on se veuen més és als consells de direcció, als consells de redacció. I al final, la selecció, la ideologia, se nota més en si li donen un breu o et donen una columna o et donen una obertura, a vegades en la manera...
Amb
el titular, a vegades en l'enfocament, que tu dius, mira, ha passat això i tal cosa, no? I et diuen, sí, sí, d'acord, però enganxa-m'ho per aquí, que és més interessant. I aquest enganxa-m'ho per aquí, que també és periodístic, a vegades aquest tipus de tries també són tries que denoten una manera de pensar o veure la realitat, no? És a dir, no és tant una qüestió de consigna com una qüestió de qui acaba triant. En aquest cas, el poder el tenen els caps de redacció, els caps de secció, els subdirectors, els directors, etc. No? Però, diguéssim, la gent no s'ha d'imaginar que hi ha tal quantitat de consignes polítiques que tu te diuen escriu això. No, tu vens la història, ells t'agafen la història, si te li donen més o menys longitud, que ja és una manera de donar-li més o menys importància a segons quines coses, a dir què és important i què no ho és, i a partir d'aquí, si acaben anant en portada, si no acaben anant en portada, o simplement si no surt.
Què és el que t'agrada més del món del periodisme?
Home, a mi m'agrada que és una... És a dir, te permet tocar molts fronts diferents. És a dir, en periodisme al final acabes aprenent una mica de tot, perquè acabes tocant de tot. I acaba sent, bueno, com una persona... Jo no sóc una persona molt metòdica i molt disciplinada, que tingui molt clar que la meva especialització és la guerra civil, estiu del 36, violència revolucionària. No, jo tinc clar que m'agrada saber una mica de tot. Jo recordo que hi ha col·legi, quan me preguntaven què volia ser de gran, tenia una fenyada, o fins i tot quan te deien quina assignatura t'agrada més. No ho sé, perquè més o menys... Bueno, pues totes més o menys anaves fent i t'agradaven, no? És aquesta sensació, el periodisme t'ho permet, això. Perquè demà igual te toca anar a entrevistar un pagès de la vinya parlant de la vinya vella i tu te faràs una idea de què va aquell món. I a l'altre igual has d'entrevistar a, jo què sé, al president de la Diputació i acabes veient una cosa diferent. I llavors acabes tocant mil coses i t'acabes fent com una foto de conjunt de moltes coses, a vegades sense saber massa de res, però interessant.
Ja no com a periodista, sinó com a persona, en quins temes te posiciones més, tu?
Cuic.
Polítics?
No. La política molt, molt, no... Cada cop m'interessa menys, Això sí, m'agrada la política local.
Amb l'economia, no sé.
No, l'economia... A mi, en essència, m'interessen les coses, diguéssim, de temes ciutadans. ¿Vale? A mi m'interessa més, per dir algo, parlar de les caques del gos i de per què ara tothom té gos i si el porta lligat o no el porta lligat i si el treuen a passejar i si cal, els fan cagar al carrer o no els fan cagar al carrer. A mi aquestes coses m'interessen més que no els grans debats polítics.
La vida
sí,
tal qual.
Que no els grans debats polítics. Des d'aquest punt de vista, a mi m'agrada el periodisme aquest ciutadà, no? I llavors m'interessen, bueno, també més coses d'aquestes de ciències socials, si vols, de sociologia, no? Un article que vaig fer fa poc era sobre això, no? Les Terres de l'Ebre tenen una identitat pròpia o no? Aquesta identitat, si la tenen, en què consisteix? Vale? És una qüestió de parla, és una qüestió de caràcter, i parlar amb antropòlegs o sociòlegs que t'expliquin i com se construeix això, no? És a dir, una identitat local, com se fa... Aquestes coses m'interessen.
I el tipus d'ensenyança que hi ha avui en dia i aquests temes també t'interessen?
Sí, l'ensenyament, l'educació... Sí, sí.
Sí, què és el que no t'agrada del periodisme?
Home, no m'agrada molt del periodisme, és a dir, no m'agrada molt del periodisme que es fa aquí avui dia. És a dir, des d'aquest punt de vista, a mi m'agrada més el que n'hi diuen l'escola americana, que és una escola de periodisme que explica, està més obsessionada amb explicar històries que notícies. És a dir, al final, jo crec que el periodisme també és explicar històries d'aquestes que suposadament no estan al foco de l'interès públic. I aquí, en aquest país, se fa un periodisme excessivament centrat en les institucions, en els poders públics i en els centres de poder, que moltes vegades és un periodisme de roda de premsa i de declaració, i que és un avorriment. Perquè la que fa 7 vegades que vas a una roda de premsa que et toca escriure i te n'adones que allò que expliquen i que tu escrius no t'interessa ni a tu...
I és el mateix, i repetitiu.
Clar, i realment dius, mare meva, però com he de fer? Atractir una història, explicar una història i fer-la mínimament digerible i atractiva si això que està explicant aquest home tu ja creus que no té interès, no? Llavors a mi m'agrada més això el que dèiem, no? El periodisme ciutadà, el periodisme de debat, el periodisme d'explicar històries d'aquestes que dius, mare meva, però com pot ser que no haguem explicat aquesta història d'aquest home del Lloar que li ha passat no sé què, no? És a dir, m'interessa més aquesta història que a vegades dius, bueno, ha passat a un poble petit decent, bueno, i què? Però aquesta història és bona de per si o no? M'agrada aquest tipus de periodisme, que és un periodisme, et dic, és el que li diuen l'escola americana, explicar històries, no? O a vegades canviar una mica el foco a l'hora de fer, d'anar a un lloc, no? En comptes d'explicar el típic, el polític, ha dit tal, doncs enfocar-ho de manera diferent.
En què confies més? Amb la raó o amb la intuïció, tu?
Jo sóc molt cap quadrat. Jo sóc molt racional, excessivament racional. És a dir, en el sentit de que a tot li dono 40 toms i a vegades sóc poc emocional.
O sigui, la intuïció, en segon terme.
No, i ho considero un defecte, eh? O sigui, a mi em diguessis, hauries d'intentar a vegades guiar més per qüestions emocionals i dic que sí, és a dir, no ho dic com una virtut. No, sóc
doncs
molt...
Doncs si ets més raonable, t'havies plantejat fer el que has fet o el que estàs fent? T'ho havies plantejat alguna vegada fer això?
Com a periodista? Viure a Falset...
I treballar amb el que estàs treballant i viure d'aquesta manera, diguem-ne...
Sí. És a dir, al final, sobretot hi ha el moment de canvi en el que me n'adono que la carrera convencional dins del periodisme no m'interessa gaire. És a dir, per diverses raons, perquè dius, bueno, el triomf professional ha de ser acabant a la redacció de La Vanguardia, a la Diagonal, on a més no hi vull viure, i dius, coi, doncs no. On estàs bé? Bueno, doncs jo estic bé Falset, perquè hi tens els teus, perquè t'hi sents còmode i perquè sents una espècie de vinculació que en aquest cas és poc racional, no? És a dir, sents una vinculació que dius, coi, no sé, hi ha alguna cosa que em lliga aquí. I a partir d'aquí sí que aquest nou projecte de vida és aquest, no? I és més o menys el que porto ara, i que em permetria, això sí, que era conscient, explicar algunes històries que jo volia explicar i que estaven vinculades a Falset i que necessitaven treball local.
Tu què creus? Que als 20 anys la gent és idealista i als 40 és una mica realista?
Bueno, que canviem amb l'edat, sí. Jo crec, bueno, sí, canviem amb l'edat, sí. El que passa és que, no ho sé, jo als 20 anys sí que era potser més idealista, però jo ja soc d'una generació que tampoc tant, eh? Tampoc tant. Ara hi ha gent que diu, oh, la gent de 20 anys d'ara són molt poc idealistes, no? Bueno, jo ja ho era. És a dir, sí, és que a vegades és allò que dius, jo no era molt idealista.
Això és un tòpic, diguem-ne, potser.
Sí, potser sí. És que jo crec que, estem carregats de tòpics, de coses de dir, no, és que això és d'ara, no? Un mal d'ara. Vaja, jo crec que no...
Però tu no notes que la gent jove, per exemple, avui en dia no té tants... No se sacrifica per res? La majoria, vull dir, sempre n'hi haurà, clar.
Bueno,
no els interessa ni la política, ni el treball relativament, se pensa d'una forma molt vana de passar-s'ho bé. Vols dir que no es nota molt més això ara que uns anys atrás?
Sí, potser sí, però bueno, possiblement sigui també de bueno, això que n'hi diuen de la cultura de l'esforç i totes aquestes coses, no? Però jo de veritat que penso que o sigui, intento esforçar-me a pensar que la gent de 20 anys, bueno, doncs possiblement no sigui tan diferent a com érem naltros, el que possiblement sí és que estan més desorientats que naltros als 20 anys, per una raó molt elemental. El món de fa 20 anys o de fa 50, les nostres societats, les nostres comunitats eren més ordenadetes del que són ara.
I simples, potser també.
I simples, sí, sí. I eren més ordenades, tot estava com a més pautat, tot estava com a més marcat, la societat te condicionava possiblement molt més cap a on anaves, i ara és com si tot, no sé, hagués com a explotat, en el sentit de que hi ha més llibertat, però hi ha coses que no hi ha camins, no? I a vegades, a veure, jo penso que és bo que hi hagi alguns camins marcats, no? I clar, tu quan ets adolescent, ets quan ets més vulnerable o més despistat o no saps exactament per on tirar. I el fet que no tinguis camins pautats, que és possiblement també el que passa en l'educació, sí, sí. No? És a dir, amb l'educació a l'escola, abans tot era més pautat i ara és menys ara més, i a ratos te perds.
Quin ha sigut el moment que t'ha tocat més difícil de viure, tu?
Jo, moment més difícil de viure, accident de cotxe als 16 anys, a Madrid. Sí, vam tindre un accident i me vaig luxar la cadera. I, bueno, sí, vaig estar un mes ingressat a Madrid i ho recordo... Allí vaig descobrir que era el dolor, aquesta sensació de dir, coi, quin mal que fa alguna cosa, no? I a més, bé, vaig estar amb crosses molt temps i és aquesta sensació de superació, que t'havies de superar.
Per acabar ja aquest apartat, per aquest perfil, què t'ha portat o què t'aporta a nivell personal la feina que fas?
D'entrada em manté entretingut, cosa que crec que és important, que és aquestes coses. O sigui, en el meu cas, jo si no m'entretinc, no sé si m'aguantaria a mi mateix. Me manté entretingut i d'una altra és el que us deia. El periodisme te dona aquest punt una certa sensació de que cada dia t'estàs reinventant una mica o estàs aprenent alguna cosa o t'està entrant alguna idea que igual no ni se t'havia passat pel cap. I des d'aquest punt de vista això és enriquidor perquè, bueno, és a dir, el fet que entrin idees són punts de vista diferents, fa pensar, etcètera, etcètera.
Molt bé, doncs amb aquesta última reflexió passem ja a l'apartat del perfil humà. I ja saps, Toni, són preguntes molt breus o per acabar, i tu acabes amb una resposta també molt breu. I endavant, ens convoquem. Miquel, si vols engegar la primera...
Bueno, pues la pregunta número 1 seria el millor moment del dia per tu?
Per mi el millor moment del dia és si puc fer migdiada després de dinar.
I un dia rodó?
Si puc dinar a casa. I ara veureu que sóc un paio molt simple, eh? Si puc dinar a casa, és a dir, el fet de dinar a casa, jo que durant uns anys m'ha tocat anar de restaurants de menús i ara aquí i ara allà, representa un plaer indescriptible.
I un dia maleït per tu?
Un dia maleït per mi...
Volent.
No, un dia maleït per mi, vaja, és d'aquests que bueno, dies d'aquests que et surt tot girat, no? És que hi ha dies, jo arribo a pensar que hi ha dies que per alguna raó de constel·lacions o del que sigui, tot te surt al revés, i no saps, estàs fent més o menys el mateix, però tot te surt girat.
I per anar a un periodista, una bona notícia?
Home, una bona notícia, jo crec, recentment per tot el món ha sigut, crec, l'elecció de l'Obama, ho crec sincerament. És a dir, jo penso que aquest home ho farà millor o pitjor, se'n sortirà, resistirà més les pressions o no, però és la impressió de que no sé què, hi hagi alguna cosa molt, molt amagada, realment.
La majoria de gent està content. Algo vol dir.
Realment, hi ha una certa esperança i dius, coi, que aquest home... Bueno, i pots canviar les coses. I coses que semblaven impossibles fa dos dies poden deixar de ser-ho. Perdoneu.
El que passa que miracles no en pot fer tampoc.
No, clar. Sí.
Recomana'm-nos un viatge.
Un viatge... Mira, a mi em va agradar molt Dublín. Me va agradar molt Dublín perquè és una ciutat petiteta que respira història, però que a banda de que respira història és com a de dimensions reduïdes, i vas als bars i hi ha un munt de gent als bars i hi ha molta gent jove, són els irlandesos que són el país més jove d'Europa, i és molt agradable, no té res de l'altre món, però és una ciutat que, vaja, que de la que tornes amb bon sabor de boca.
I un lloc per a viure que no sigui falset, esclar, això no val.
Un lloc per a viure
si
no, que no...
Si no fos falset?
Jo crec que acabaria optant o per un poble de la vora, o a vegades he pensat que m'agrada els llocs de costa a l'hivern. És a dir, que no, igual seria Cambrils, per dir-vos alguna cosa. O l'Ametlla de Mar, no ho sé.
I un lloc per oblidar?
Un lloc per oblidar. Un lloc per oblidar. A veure, a mi no m'agradaria, per exemple... Jo no suporto viure a Barcelona. O sigui, és una ciutat que m'agrada per anar i per passejar, però no puc viure allí.
Si et perds, que et busquin, a on?
Coi, que això és molt fàcil, i és que és això, no? Si em perdés, que em busquessin... Aquí. Per algun...
Allò no estaries perdut, eh?
Sí, no. Per aquí, suposo que per aquí. No, és que de veritat que amb això és una cosa que dius, oh, si tinguessis molts calés, t'agradaria viure en algun lloc determinat de tal, o te n'aniries al Carib. No, al Carib que hi vagi un altre. No. Vaja, no tinc necessitat de... Tinc la sensació d'estar al lloc que vull estar.
Què faries per amor? Ho has arribat a fer?
Què faria per amor? Home, per amor tens fills, no? I possiblement sigui un dels actes...
Per amor tens fills, però què estaries disposat a fer per a...
Mira, tindrem més.
Per amor.
A tindrem més.
Alguna mania confessable?
Alguna mania confessable. Mania confessable... Mania confessable i és...
Oi, no, és ara, si no, vols inconfessar també,
confessable, eh? Per i segons quin diria... A mi m'agrada banyar-me i tinc remordiments de consciència quan me banyo i no em dutxo. M'explico? És a dir, és d'aquestes coses que no ho faig sempre, però de tant en tant fas un bany i és una sensació que fas com una cosa prohibida, de gastar aigua, no? I estàs fent... Però, mira, és un plaer que de vegades me permeto.
Quin color t'agrada més?
El vermell.
I un plat o un menjar preferit?
A mi m'agraden molt els arrossos. I m'agraden molt els arrossos caldosos, o l'arròs amb conill, o els risotos.
Quin llibre no recomanaries per a llegir?
Mira, un llibre que m'ha agradat... Mira, un llibre que m'estic llegint ara i que l'estic a punt d'acabar, que és aquest Camorra del Saviano, perquè és un exercici de periodisme excepcional i realment te n'adones que lo d'Itàlia, la Camorra i tot això és tremendo, tremendo, perquè explica unes coses, o sigui, només una anècdota que explica i és que és surrealista, no? És a dir, totes les grans firmes de moda italianes estan a l'extraradi de Nàpols, fetes amb mà d'obra
barata
i negra. Són economia submergida, fins al punt que explica el cas de com el vestit que porta Angelina Jolie a un lliurament dels Oscars li cus un especialment que cobra 600 euros al mes. I clar, realment entres en una dimensió que és tremenda, no? I te n'adones de... El món és una impostura.
I un llibre per tornar a llegir?
Un llibre per tornar a llegir... Mira, a mi O sigui, m'agrada el Camilleri, l'Andrea Camilleri, mira, un altre italià, que és sicilià. I a mi m'agrada molt un llibre que es diu La concessió del telèfon, o La concessió del telèfon, el tinc en castellà, però bueno, la concessió, sembla que està en català també, i que és tota la història d'un poble de Sicília a partir del moment en què a finals del 19 un senyor demana que li posin el telèfon.
Algun llibre que no hagis pogut acabar?
Home, n'hi ha uns quants. Per exemple, jo no he acabat Muerte en Venècia, del Thomas Mann.
I un grup musical, un cantant que t'agradi més que els altres?
Cada dia, a veure, cada dia em costa més. I cada dia, me torno al que dèiem abans de les emocions, me costa més trobar música que m'agradi. I sí que em passa una cosa i em fa vergonya dir-ho perquè queda com a pedant, jo trobo que el súmum de la música ha sigut Bach. Me sembla aquell home era d'un altre planeta.
Una pel·lícula que t'hagi agradat?
El tercer hombre. M'agrada molt. I trobo que el cine clàssic era... El cine, aquella gent feien unes pel·lícules memorables.
Quina ha estat la teva última descoberta?
La meva última descoberta cultural?
La que tu vulguis. De qualsevol cosa.
Mira, una pel·lícula dirigida pel Sean Penn, que es diu Hacia Rutas Salvajes, que és una història molt senzilla d'un xic americà jove que decideix que vol ser lliure i comença a buscar el seu camí. I ja està, i és una pel·lícula excepcional.
De què ets fan? Algun escriptor, algun músic, algun ideòleg, algun deportista?
Insisteixo, soc poc mitòman, molt poc mitòman. Però sí que de tant en tant me faig fan de determinats articulistes de diaris. I ara, per exemple, m'agrada molt llegir els articles del diumenge al dominical del País del Javier Marías.
Molt bé, i abans d'acabar aquest apartat també, demanen desig.
Que tot acabi bé. Què? Tot.
Molt bé. El món?
Tot, sí. Tot bé,
doncs, amb aquest desig que tot acabi bé, també acabem el nostre programa, a veure si també l'acabem bé.
Bé, i fins aquí aquest espai Perfils de Ràdio Falset, que aquest mes de març
us esperem el proper mes amb un altre personatge, bé, millor dit, amb una altra persona, per parlar també amb ella tranquil·lament com hem fet avui amb el Toni.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar noves persones per al programa o preguntes que poden anar introduint en les properes converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons de l'emissora i també el correu electrònic.
Volem la vostra participació activa i també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 3 de la tarda la repetició d'aquest programa.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Massip i jo mateix, en Miquel Giné.
El control tècnic avui ha estat el Jordi Borja, sense qual això, aquest programa tampoc fora possible que arribés a les vostres orelles.
Bé, i el nostre agraïment més sincer a l'invitat d'avui, Toni Orensans.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esperem que t'ho haguis passat bé, que t'hagis sentit còmode, i per acabar, si et sembla, ens podries triar una cançó i explicar-nos per què has triat aquesta cançó.
Doncs mira, trio una cançó d'un grup, o sigui, és un hit d'ara, o sigui, és una cançó d'èxit d'ara, de Coldplay, que es diu Viva la vida, és la demostració que també avui se fa bona música, que aquestes coses a vegades diu, no, és que ara no, la música de fa 20 anys o 30 era millor, i perquè en part, bueno, parla, es diu Viva la vida, i és algú que recorda el moment que regnava el món, quan tot s'ha enfonsat.
Doncs molt bé, amb aquesta cançó de Coldplay, doncs us deixem i fins més que bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. We'll be right back.
to let me in. Shattered windows and the sound.